COPE Menorca.
Les 12. Les 12 i 50 minuts, és la COPE, és el matí de Menorca, que continua. Temps ara de tertúlia, des divendres. Avui és un altre dia d'aquells que tothom és a casa seva, però vosaltres ens escoltareu tots junts com si fossin aquí. Marta Vidal, molt bon dia.
Bon dia, però sento una altra tertúlia de fondo.
Sents una altra tertúlia de fondo? Ah, exactament, una altra tertúlia de fondo. Deu sentir... Me sents ara? Sí, m'has de sentir per força. Hola, hola.
Jo te sento, però sento una altra cosa darrere.
Sents una altra cosa darrere? Ai, a veure sí. si podran llevar la cosa que tenim darrere. Vinga, Antoni Febrer, què tal, Montsent, Toni?
Jo m'ho sent bé.
Sí, ja sé, na Marta és en Toni, que sentia. Ens oies, no ho senten,
ara,
però ell dos
ara,
es
poden... Ara,
ah, molt bé, perfecte.
Ara. Es que... Marta, com estàs?
Jo molt bé.
Jo també.
És que en Toni, el tornem a tenir fora avui. Exacte, molt bé. Joan León, bon dia.
Hola, molt bon dia. He posat en Pavarotti dins un altre estudi i sí. Aquí ara no el sentireu.
No, però no
era... Canta les totes, quan sense ràdio canta les totes.
No era Escanari Teu, no, que ho sentien. Era en Toni. I en José Barber. José, molt bon dia.
Molt bon dia. Jo, de fons, també estic sentint una cosa que m'encanta, que sí. Són les oles de Cala Galdana. És una sota l'Audax. Fer dos diats amb la meva dona, aquí. I és qui me teniu un poc d'enveja, podeu venir, que mos convidaré, també. Dos diats amb la sota l'Audax.
José, que fas un spa, aigua freda, aigua calenta i massatge.
No, jo, estimat, jo no ho puc fer, de sola, Toni. No ho puc fer, perquè tu saps el que duc jo penjat. És que ho podrà fer la meva dona i estic encantada que s'ho mereix, ella.
El jacuzzi va molt bé.
Ja, sobretot. Jo el que estic encantat és de venir a aquest hotel, perquè sembla que l'han inaugurat aquests dies, perquè el tenen en perfectes condicions. I nada menos que m'apres, que hi ha un 85% d'ocupació, ja, eh? Molt bé. I estic encantat. Si t'he d'anar a qualque hotel, jo, aquí, a prop de Mó, m'agrada venir a l'hotel Audax.
Molt bé. I l'aigua de Cala Galdana està marronat encara?
Sí, marron, bueno, marron total. Marron sí, i...
Jo avui he fet una broma. Jo avui he fet una broma amb el sentit d'aquells que volen un bany
de fang.
De fang. Sí. Que vagin a Cala Galdana i que anirin i tindran es bany de franc.
Exactament, sí, sí, molt bé. Marta, que començant per la política internacional, han detingut en Puigdemont, a Cerdanya, una illa preciosa. Què trobes? Què passarà amb Esteve?
Doncs jo trob que com que és un trilero, trobarà la manera de sortir-se'n, perquè sempre se n'ha sortit de tot. Trobarà la manera de que l'ordre internacional estava caducada o que no estava caducada o alguna cosa d'aquestes. Trobarà la manera de sortir-se. Té molt bons advocats.
Ja, jo el que m'ha semblat molt, molt, molt estrany és que si diuen que el Tribunal de Justícia Europeu havia caducat o havia revocat la sorda de detenció, que a Itàlia hagi sortit a l'aeroport, aquí on sigui, una alarma de que està en recerca. És una cosa molt, molt estranya, m'ha semblat jo. Però bueno.
Això està tot preparat.
Totes estan complicats. El dret internacional és complicadíssim. I ells tenen molt bons advocats. Se n'ha sortit que fa 3 anys i acaba la història.
Tres o quatre, sí, ja en fa un quants.
No crec que sigui d'aquesta, no és la primera vegada.
Toni, tu...
Això està tot preparat.
Toni, tu què trobes?
Home, jo avui de matí he sentit... és el que el periodista... se n'han temut damunt les 5 de la matinada i he telefonat a qualque jurista i m'ha sorprès una declaració que qualcú ha fet, no sé si era a través de la còpia, de la CR, no sé què punyetes, que deia que en Puigdemont el poden jutjar a Espanya però no el poden detenir. I hi ha coses que jo no els puc entendre perquè, a més, ja no són juristes de cap manera. Crec que això, com diu una Marta, va per llarg.
I en Joan, que troba que s'està amanyat? O que s'està... Què trobes?
Jo també he sentit la notícia de bon dematí, devien ser les 5 i mig, per aquí damunt, he sentit la notícia, i el primer que m'ha vingut en el cap és que aquest senyor que ha sabut al·ludir tot el que és l'Interpol i tot amb els papers, no fugiguent, sinó amb els papers, ha sabut eludir tot el que li venia damunt, que ara es gafi d'una manera tan tonta i tan estúpida de ser a l'Alguer o a Cerdanya, que es deixi agafar per això és perquè o està amanyat o sense ser jurista, que diu na Marta i en Toni molt bé, sense ser jurista estic segur que ha fet un pacte.
I tu, José, què trobes?
Home, jo el que estic totalment convençut que això és un peripé. Vamos a veure, un peripé total en lletres majúscules, lletres de neon. Que el que diu na Marta que aquí no el poden detendre, bueno, l'han detingut a Cerdanya, ja el tenim detingut, ara veurem què faran, es descendent si me l'envien cap aquí. Que l'envien cap aquí, que el jutgin a Espanya, doncs pues perfecte, me sembla molt bé que el jutgin, perquè aquest la va muntar molt grossa, i que no me vinguin amb històries que qualcú el pugui defensar, perquè aquest és un poca vergonya, un poca vergonya que s'han enrigut de tothom. I després, què passarà? Això és la meva opinió, eh? Sortirà el fic campeador en nom d'en Sánchez, que si el condenen el tancaran a la presó i aquest senyor el que farà serà un indult i el mullarà ràpidament. I al final quedarà bé amb els catalans, quedarà bé amb tothom, menys amb els qui ens agradaria que la justícia fos molt més clara i molt més transparenta a l'hora de jutjar qualcú i que no vagin darrere peripè.
Jo també som d'esperar d'en Joan i d'en José, que és molt estrany que l'hagin detingut. Clar, penseu que ja fa 3 o 4 anys que és fora d'Espanya, fora de Catalunya, que és a Bèlgica, que diuen que és un país molt divertit, és avorridíssim, i no podria venir a Espanya de cap manera si les coses no baraten. Que el detenen a Cerdanya, que els italians decideixen dur-lo cap a Espanya. A Espanya el duran aquí, el jutjaran, el tancaran a Lledoners una temporada, allà farà vida social, el poder rebre visites, i després l'indultarem. I ja està, perquè és l'única manera perquè pugui tornar a Catalunya. Així ja, com estan les coses ara.
Hi ha una cosa, Miquel, hi ha una cosa que jo que dius que fa 3 anys que està per aquí i per allà.
Sí.
Qui el paga en aquest pàjaro? Qui el paga en aquest pàjaro?
No el trus,
vull dir, tot és entorn
no
seu. Per això, que qualcú digui qui el paga, que és de vergonya no que tinguem de pagar nosaltres aquestes vacacions, perquè jo, si som assaudats, me'l pago jo, no tinc cap problema, no tinc per què me'l pagui ningú. Aquest pàjaro, el qualcú el pagam, i el pagam els espanyols, entre tothom, no el paguen els catalans tot sol, no? Perquè de rebot, també els catalans de tinguem tant nosaltres.
Digues, Joan.
Si me permeteu, hi ha 3 coses que són flagrants a Espanya últimament. I per jo són pactes que deixen a la judicatura, a la policia i a la política a l'altura del batum, o sigui, en panterra. I és el cas d'en Puigdemont, que ja és el més fresc, el cas de les maletes del senyor Ábalos i la senyora Delci, i el cas de Lledoners que vivien a Cuerpo de Rey a la presó.
Com diu una Marta, la justícia és molt complicada, Marta.
Sí, a veure, a mi que la gent visqui bé la presó, doncs jo crec que em sembla bé, perquè estem al segle XXI i no es tracta que la gent piqui pedra. És el meu punt de vista, perquè penso que, bueno, que una cosa és delinquir i una altra cosa és maltractar. És el que té el meu punt de vista, evidentment. Per una altra banda, en Puigdemont, a mi em sembla que és el que menys dignitat ha demostrat, perquè jo en Junqueras estan a les antípodes del seu pensament i evidentment, no estic gens d'acord amb el que ha fet, sinó tot el contrari, però per almenys és una persona que és capaç d'afrontar les conseqüències dels seus actes. I a mi això em sembla que és mereixedor de respecte. Ell va cometre un delicte i va afrontar les conseqüències. Ell no creu que sigui un delicte, ell és sent una víctima del sistema, però ell està de presó. I, per tant, a mi aquest em mereix més respecte que no pas en Puigdemont. A mi en Puigdemont, doncs, va semblar... I tot això que diu que ell està internacionalitzant el conflicte i no sé què, clar, però si cada vegada que fa un acte van dos gats i un moix...
Ja. Toni, vinga...
I qui està pagant la festa no són els catalans, són empresaris privats. A ell l'estan mantenint empresaris privats que li fan ingressos i que li paguen doncs, les seves coses i el seu palau i el seu el que sigui.
Molt bé. Una inversió.
Si qualcú ha estat a Cerdanya de tots els que estem aquí.
Jo sí.
Que saps que costa estar a Cerdanya? A un hotel, a un restaurant, a un bar.
Bé, però tu vas anar a la Costa Esmeralda.
No, perdona. Cerdanya en general. Vamos a veure, Miquel.
Jo hi he estat.
Què te penses que devia anar allà, en el Camposanto, ell, a Cerdanya?
No ho sé.
Segur que devia anar,
Mira, jo,
devia
jo vaig anar a ser, allà al Jo vaig a ser quan en Pau... En Pau Llull era bala de Ciutadella, eh? I li vaig anar a gastos pagats, i vaig anar a un viatge de feina, que costi. No ho vaig pagar jo. I vam anar allà a una població que era Bonorba, que era una cimera de tres illes. Hi havia Menorca, hi havia Còrsega, Cerdanya i Sicília. Mos ho vam passar bomba, a gastos pagats tot. Era un viatge de feina. Era en aquell temps que viatjàvem a tutiplén pagats per les administracions, i ja està, i ara mos queixàvem i trobàvem que era un desastre, però fa 15 anys era el més normal del món, i tothom viatjava i ningú es queixava. I si qualcú...
Miquel, jo allà on vaig ser va ser a Porto Cervo.
Ah, exacte, tu vas a ser...
Allà
on t'hi ha Priatore, sí, sí.
Vamos, hombre, vull dir que aquest en Puigdemont deu ser allà, segurament que el deu
mirar. És a l'Alguer, que és una ciutat molt polida.
Ah, clar, catalana.
Xerren un català que sembla...
Català.
Que sembla que xerra en català, Puket, quan jo vaig anar, i xerren un... Bueno, l'Algarès, que és un català que sembla que lletges tirant-lo blanc, que és un català molt antic.
Hi ha molt de carrers, sí. En catalans.
I espanyols, sí, sí. Moltíssims n'hi ha. És un lloc molt, molt poli, fan un gelat molt bo a l'Alguer. I bé, ja veurem com acaba. Toni, tu acabaràs l'estima d'en Puigdemont.
Jo, en relació perquè valgo d'en Puigdemont, seré... el que demanem sempre. Hem de ser respectuosos amb la justícia i hem de veure que la justícia faci el seu camí. Hi ha hagut diferents interpretacions. D'Escòcia allibera uns. Es va a Alemanya, ell, a la mollen. Se va a Bèlgica, a la mollen. Ara a Itàlia, el agafen. Deixem que la justícia europea, per una banda, té que dir la seua, perquè està en el Tribunal de Drets Internacionals d'Estrasburg. Deixem ara que els que passaran l'abogat seu quan apel·li a nivell d'Itàlia, i hem de ser respectuosos amb la justícia. No hem de pensar ni hem de treure les nostres vísceres perquè està en contra d'en Puigdemont. O sigui, jo en Puigdemont me la du fluixa. La va fer i per això la té que pagar. Però la de pagar, d'acord amb la normativa europea, la italiana en aquest cas, i l'espanyola. Quan vengui a Espanya, a lo millor el que vol us heu dit es podrà produir o no es podrà produir. Però durant temps, en els temps, no traguem les vísceres tot d'una i deixem que la cosa comenci a calmar.
Donarem temps en els temps, Toni, totalment d'acord.
La
justícia l'hem de deixar tota soleta. Però jo te recordaria el que diu Nildefonso Hernández, que és el catedràtic de Salut Pública i membre de l'ETSEPAS, que és allà on hi ha l'escola de Salut Pública. Què saps que diu el senyor Hernández?
Què diu?
El nuevo centro debería trabajar sin interferencias políticas, que és el que heu fet vosaltres del PSOE i el PP amb els temes de la justícia. Amb els temes de nombrar tot el que són els jutges del Suprem. Vamos a veure. No han d'interferir per res amb els temes aquests. O sigui, ens han de deixar fer... En els polítics que haurien de decantar cert. Els polítics l'únic que han de fer és posar dobles perquè la cosa funcioni.
Molt bé. Ja que xerran... Digues.
Però anem a veure. O sigui, fa 40 anys, 30 anys, que hi ha una llei com s'ha de renovar el poder judicial. Estem d'acord? El que no pot fer és que jo no som partidari d'intervenir en la justícia. Jo l'únic que tinc a dir és que dels 20 membres de renovació dels consells
judicial,
20 de 12 els elegeix el Congrés i 8 el Senat. Els 12 són juristes de determinat prestigi. I, en certa manera, si la justícia emana del poble, és just i necessari que també surti dels representants del poble.
Però si són poders independents...
Fins ara, el PP i el PSOE i els altres partits polítics, amb més o menys interferències, hi havia un consens per anomenar. Però d'ancians hi va haver qualcú que amb un WhatsApp tant descomunal i tant partidista va dir que ells controlaven la sala encara que arribessin a un pacte, això es va polititzar. I jo crec que la justícia igual que determinades informacions, igual que la sanitat, igual que l'educació, no es tenen que polititzar, igual que no s'ha de polititzar la llengua, perquè la llengua és perquè ens entenguem, no perquè ens enfrontarem.
Vinga, ara ja he anat d'un lloc a l'altre. Jo estic pensant que si faguéssim política a cop de WhatsApp, la cosa seria molt divertida. Però, bueno, Marta, tu, del tema d'aquest judicial, en comentant res, o passant a una altra qüestió?
No, a veure, és fàcil pensar que la política té que estar lluny dels jutges, i això, evidentment, és així. El que passa que ja hem comentat més d'una vegada que la realitat és que la gent pensem diferent. Vull dir, la gent d'esquerres, la gent de dretes, tenim una manera de pensar diferent i de veure la vida diferent. Per tant, jo amb això estic d'acord amb en Toni, que em sembla bé doncs, que hi hagi una designació política. El que no em sembla bé és que es controli. Una cosa és que cada partit pugui designar un nombre de vocals, però una altra cosa és que hi hagi aquest nivell de politització. I a mi, comentaris d'aquests, com el que va fer el president del govern, de dir, lo tenemos controlado, no sé què, per mi això és una corrupció, però no corrupció grisa, una corrupció negra. Sí. Això hauria de ser un motiu de dimissió absoluta i de sortir de la vida política tant d'ell com dels magistrats que s'hauria d'investigar quins són els que s'han controlat. Sí. O quan a Maria Emília Casas va dir que se li va enganxar perquè se li va llegir el desfile militar del 12 d'octubre, constitucional, diria, el que li digués al govern que digués, que al final no va ser així i va ser el començament. Això és una cosa gravíssima.
Molt bé. Vinga, una altra cosa, en aquesta vegada, interessant per Balears. Resulta que rebrem, a compte de la nostra insularitat de l'estat central, uns 183 milions d'euros, que és una xifra... Bé, se'n reclamaven més, però no m'ho ha arribat a això. Això suposo que, per motiu de la teva feina i càrrec polític, Marta, em devia uixar més d'una vegada de la finançació de les Balears i de Menorca, no?
Bueno, sempre estem igual. Jo, com que de nombres no entenc res ni, i em costa molt entendre tot això, no entenc que la financiació no tingui unes fórmules i uns indicadors objectius en base als quals les comunitats autònomes rebessin. Supos que això és una manera de pensar una mica innocent quan els fons es reparteixen també per partits polítics i quan hi ha partits polítics i territoris que tenen més influència que altres. Estic parlant de Canàries, estic parlant del País Basc, estic parlant de Catalunya. Quan hi ha territoris que tenen una representació al Congrés que poden fer girar majories cap a una banda o cap a l'altra, doncs és més fàcil que el ajo s'arrime a su sardina. I això em sembla que és una cosa que s'hauria de canviar, perquè una qüestió és la política i la formació de governs a nivell estatal i una altra cosa és el manteniment de les comunitats autònomes. El sistema de finançament hauria de ser amb indicadors objectius, sota el meu punt de vista.
Joan.
Jo, com que ja sabeu que sempre som molt suspicats, jo la pregunta meua és, perquè no puc opinar d'una manera tan autoritzada com la Marta, que gràcies per assistir avui a la tertúlia. Gràcies per assistir avui a la tertúlia.
No mireu això, perquè us sentim malament.
Les teues opinions sempre són molt bones. Jo sempre dic, a 180 i pico de milions aquests que són, per Balears o per Mallorca?
Vos tocaràs 10% de nosaltres,
suposo. Aquesta pregunta ja hi la dejo.
Ja. Supos que nosaltres mos tocarà la part proporcional, que sempre sol ser un 10% del que cauen a Balears, i esperem que aquests milions siguin per economia productiva, que no sigui tot per l'administració ni per col·locar gent afín. José, què trobes d'aquesta minyonada?
Home, jo totalment d'acord amb el que diu una Marta. Jo, com que no som expert en el que ella està explicant, i jo m'encanta sentir-la, però jo som de nombres, jo m'agrada ratllar de nombres, perquè els nombres 2 i 2 són 4, i no me venguin amb històries que mai seran 5, això està ben clar. El que a vegades mos ho volen fer veure, perquè ara aquests dies en sabem, els doblers aquests que vindran d'Europa, allà la gran majoria de doblers, així ja està molt acudit, Joan, ja està molt acudit, ja està distribuït allà on aniran. I allà on aniran, vulguem o no vulguem, allà on hi haurà la partida més important, que són 3 milions, nada menys 6 mil euros, aniran a l'Esport de Mó. I jo m'assembla que l'Esport de Mó, el que és la joia que tenim aquí a Menorca, s'ho ben mereix. I ja sé que hi haurà qualcú a Ciutadella...
M'assembla molt bé.
Ja dirà qualcú a Ciutadella que jo aquí estic defensant, però jo quan vaig criticar el tema de Son Blanc, vaig criticar allà on el vin ubicat,
Però que el tenien de fer? Perfecte. Però allà on el van ubicar? No, perquè cada dos per tres era estar tancat. Vull dir, les cosetes aquestes, que nosaltres tenim possibilitat de donar-li un valor afegit, me sembla molt bé. El que sí que estic empipat, perquè en Esport de Mó, i na Marta el coneixerà perfectament, a l'altra banda, és allà on hi ha les cases aquelles de rics. De rics no d'aquí tot sol, no. Aquí nada més que hi ha en Serrat, tenim en Iñaki Gabilondo, tenim en Víctor Manuel i Nana Vilén, que tenen aquelles cases que deuen pagar un IBI, però extraordinari, astronòmic. Sabeu que encara estan sense alcantarillat i sense aigua corrent? Encara no he pogut veure tota aquesta inversió que se farà, que hi hagi possibilitat de que se pugui posar l'aigua corrent i l'alcantarillat allà. Vull dir, una de les coses que em va agradar molt, i me sap greu dir-ho també, que això ho volto sempre, ho heu aplaudit, és que heu vingut a Silla del Rei, que hi haurà una partida per acabar el que és el centre d'interpretació de Silla del Rei. I això és molt important perquè el dia de demà allò podrà ser un referent perquè la gent pugui venir. Pugui venir tot sol per Schauser, si no, tota vegada per veure aquesta cosa que farem, posarem en marxa.
Molt bé.
Jo, arrel d'això, vull canviar de tema.
Digues, canvia.
Us he dit una cosa que m'ha fet pensar en una cosa que està molt en boga. El José diu una cosa que té tota la raó, i és que tenim competències fonamentals, com és l'abastiment d'aigua potable, que estan sense cobrir. I per què estan sense cobrir? Perquè no hi ha temps, perquè les administracions van completament bloquejades de feina. No és una excusa, però aquí és el tema que vull introduir. Si no podem cobrir les nostres competències perquè no tenim temps, perquè no tenim personal, perquè no tenim no sé què fem reclamant més competències? La llei aquesta nova de la Reserva de la Biosfera demana que Menorca sumesqui competències que ara està fent el govern de les Illes Balears, i les està fent molt bé, perquè les està fent bé amb personal especialitzat de direccions generals que ho saben fer molt bé. Nosaltres estem demanant que ens passin més competències quan les nostres no les estem exercint. Sí. Això és ridícul, és absurd. O sigui, és per fer-se una foto... Per què? Quin motiu? En què estan pensant? Jo no ho entenc. Perquè tot això a nivell de dir... Sí, nosaltres tenim moltes competències i som molt autònoms. I per què les vols, si no les vols exercir? No ho entenc.
Bueno, però si tens la possibilitat de col·locar gent per exercir aquestes competències. I...
No, han de col·locar gent perquè la gent tingui aigua potable. Han de col·locar gent perquè el 40% de l'aigua potable que tenim, la poca aigua potable que tenim, no es perdi pels aquífers. Pels aquífers, perdó, per les canyeries. Sí. Han de col·locar gent perquè es gastin els diners de les administracions en arreglar els carrers perquè la gent no caigui. I perquè quan hi ha inundacions no es lila que s'ha liat, per netejar els torrents, per fer les competències que tenim i que són fonamentals. Perquè, igual que una casa, tu, abans de posar-te la cuina nova, tindràs que arreglar la porta perquè no t'entri ningú a robar, i amb prioritat.
Marta, tu sofreixes com jo. Amor, tenim els nitrats, que no podem veure aigua del grifo,
bueno,
perquè
ja.
No és potable. I no han aclarit res, no han fet res amb el salut. Vull dir que aquella carta que ens van enviar que no la podíem veure, no han aclarit res, perquè haguéssim pogut solucionar, ja hauríem muntat cartes, haguéssim enviat, haguéssim dit... Pues no, i això és verdaderament vergonyós. I una cosa que sí que vull dir, que no puc afirmar rotundament, l'altre dia un amic meu va anar en el Consell Insular, diré noms i llinatges, allà on va anar, Consell Insular, per treure una llicència de pesca. Aquella senyora que el va atendre li va dir, vostè que té hora prèvia? Diu, no.
Però
vostè ara aquí, en vez de llegir el diari, li va dir que no me podia atendre. Aquella li va dir, cita prèvia. I el va enviar a fer bunyetes, però vosaltres trobeu que això és normal. Jo li vaig dir, oye, que és castellà parlant, tu has hecho una denuncia, perquè si tu haces una denuncia, jo intervengo com a síndic de greuges en esto, però si tu no haces denuncia, l'únic que puc dir és la copa, no puc jo dir que allò ha passat sense que tu ho hagis escrit.
A Ciutadella
són els mateixos.
A Ciutadella passa el mateix,
Joan,
a Ciutadella passa el mateix. En el Consell Insular, si no tens cita prèvia, no entres, i no tornen enrere, vull dir, no entens. En canvi, els ajuntaments són una mica més flexibles. Hi has d'anar amb cita prèvia, sempre, en teoria, però si hi vas i és urgent o no tenen ningú en aquell moment, t'atenen. Digue, Joan.
I com canviem la cita prèvia,
Digues, Joan.
Els polítics. Perdó.
Joan, digues, després en José. Joan.
Aquests senyors que estan llegint el diari a les 11, a les 12 i a les 9 del matí són els mateixos, perquè són quasi tots d'esquerres, Són els mateixos que es queixaven en temps d'en Franco quan anaven a la ventanilla i els hi deien «Vuelva ja usted mañana». I ara ells fan el mateix. Fan exactament el mateix.
Bueno, jo conec funcionaris d'esquerres i de dretes que són capaços d'anar a berenar molt fora de l'Ajuntament, per exemple, i entren a ell venir, estan o estan bastanta estona. Estan, perquè això no són. Però... Sí, sí, exacte. Bueno, bé, però, digues.
De la cita prèvia. Jo crec que va estar bé, un moment determinat,
sí,
quan el Covid anava al 100%.
Sí, sí.
Ja m'ho
sí.
sembla que ara els poders públics,
es podia fluixar,
les associacions, la ciutadania, els representants nostres municipals, els representants en el Consell i en el Govern, poden prendre la decisió de la normalitat que hi havia. I la normalitat que hi era no era la cita prèvia, sinó que quan tu anava allà feia la cola normal i corrent, sí, sí. I quan acabava un, començava un altre. Ara, és una vergonya. Que és una vergonya, perquè jo un dia hi vaig anar, me van demanar que tenia cita prèvia i vaig dir no. Diu, idò, dic, escolta, i dic, aquí dins sou quatre funcionaris i no hi ha ningú que esperi perquè tinc que tornar. I hi havia una amiga que és la companya d'un amic, que ralla molt per la copa. I em va dir, Toni, passa.
Per això t'ha dit, que són els flexibles. En el Consell no són flexibles.
No se tracta de que perquè sigui en Toni, o sigui en Pere, o sigui en Pau. Ja. Sí, sí. És que un funcionari té una determinada sensibilitat i quan veu que es perdre el temps, que li hagis de donar una cita per demà passat o per demà a les 11 del matí, quan és una cosa d'entregar un paper perquè el registrin. Vull dir que sí.
El problema és que les regles no poden ser tan flexibles. I de pes.
Que les marquen
perquè, clar,
ells.
Tampoc és qüestió
però,
de qualsevol
Marta,
persona.
Però anem a veure la necessitat de cita prèvia que és un benefici per l'usuari o és un perjudici?
Clar, Marta. Depèn de per què sigui. Bueno, una cosa és que tu vulguis una cita per fer una consulta...
Deixeu xerrar la Marta, Marta.
Toni, no és igual. Si tu estàs fent... Bueno, Toni, que puc xerrar o no?
Vinga, Toni, Marta, vinga, bé, Toni, silenci, vinga, Marta, vinga, davant.
Pues si no diu res, no diu
ronca,
res.
Ronca, Marta, ronca.
Que ronqui. la qüestió és que depèn. Si tu has de fer una consulta complexa que necessites seure amb algú una bona estona, doncs jo entenc que tinguis que demanar cita perquè aquella persona s'ha de poder preparar i no, ningú és el libro gordo de PTT que s'ho sap tot, però que hi hagi cita prèvia per anar a presentar un paper, o ara també s'ha posat de moda en els bancs, tu a les bancs només pots anar de 8 a 10 els dimarts i els dijous. Escolta, tu, tot és molt complicat, carai. Vull dir, no tot és tan important com perquè tinguis que tenir tota aquesta previsió, no. Les regles han de ser, doncs, efectivament, per servir millor el client, per servir millor el ciutadà, no per viure millor el funcionari, a menys que sigui justificat.
Suposo que no vols tu... Digues.
El que fa por ara és que això, amb l'excusa del Covid, algunes regles que s'han posat, doncs que es quedin per sempre.
Sí, sí. Suposo que no he vist un vídeo que circulava fa uns dies d'una carnissera que atenia la gent, igual que els funcionaris mos atenen a nosaltres, o els bancs mos atenen, i era molt divertit.
Ah, sí, molt bo, molt bo. Vostè no tiene el xulet en plus,
Molt bo que en vídeo, que és una caricatura, però té més o manco...
Això és exactament el mateix, i criticam que quan donen nombre o cita per anar a la clínica, sí, hi hagi qualque, ho diré, desalmat, que una vegada té la cita, no hi va, i col·lapsa el sistema.
Sí, igual.
I això sempre seguim el mateix, educació.
Educació, vinga. José.
Totalment d'acord amb el que diu Antoni, darrerament, perquè jo ho he sofert, això, i he estat per el mateix fila i ho he viscut. No. Una altra cosa que estic totalment d'acord amb Antoni és que els polítics ja haurien de canviar la normativa aquesta de la cita prèvia. I el que sí que me sembla que està molt bé és que aquella funcionària, entre cometes, qui veu una persona que va allà per obtreure un carnet de pesca, que digui, mira, escolta, ja no té ningú, li puc mirar. Això me sembla que no és fer cap mal. Ara, si és aquella persona qui no té cita prèvia i du un
plec
d'expedients per poder fer... No, escolti, vostè té de tenir cita prèvia, perquè jo el que no puc fer aquí és donar-li hora, perquè segurament en tindrà un que el perjudicaré. Vull dir que això... A on està? En mans dels polítics. Els qui mos governen. Ja. Governin uns o governin els altres.
Una altra cosa és quan han d'atendre ciutadans que es presenten a un concurs, oposició per qualsevol plaça, un ajuntament o un consell, i esperen fins a darrera hora per presentar-se documentació. Que això és una altra, que molta gent s'hi presenta i diu, no, és que ha de tenir cita prèvia. Diu, no, dius que diu, acabes plaç ara. Això és una altra història. Bé, Toni i Joan, voltes que salteu Ciutadella. En tenir notícies de lo que serà la plaça d'Esborn? Toni, tu...
No, podem acabar el tema.
Vinga, idò que vol, vinga, va, ràpid. Vinga.
Sí, perquè només ratlleu, vol dir cita prèvia.
Vinga, que vol.
Encara no hi ha hagut cap destrès que hagi dit per a què serveix la cita prèvia. Jo suposo que es va posar a fer aquesta modalitat de cita prèvia perquè hi havia colzades i perquè
per evitar aglomeració.
Aglomeració de gent per demanar les coses. Però és que tu arribes allà en cita prèvia o sense i no hi trobes ningú mai. L'únic que trobes és la mala cara de qualque funcionari. Menys mal que n'hi ha qualcun i qualcuna que no te fan mala cara i t'atenen. I t'atenen bé.
Això m'agrada que sigueu conscients que hi ha funcionaris que fan la feina ben feta.
Allà de tot en la vinya
del feina. Ja, Toni, què et saben d'Esbor, vam? Hi ha hagut reunions i n'hi haurà més?
No, hi ha d'haver una consulta popular i una enquesta que m'imagino que s'avaluarà. Segona cosa, hi va haver dimarts passat una reunió on hi havia una trentena de persones i va quedar gent de fora i me diuen que dimarts que ve tornarà una altra reunió per saber esperar del que pensen determinats ciutadans. La meva opinió, que he dit a un parell de foros on tenia veu però no tenia vot, és que, i em sap molt de greu de dir-ho així, considera que no hi ha cap partit polític, ni cap funcionari municipal, ni cap comissió de govern que estigui capacitada per prendre aquesta decisió. La meva opinió és, amb les idees que poden sortir, convocar un concurs d'idees a un equip multifuncional on hi hagi urbanistes, arquitectes, gent inclús de mobilitat, etc., perquè en aquest concurs d'idees es posin les seves idees d'Esborn i Espins, per exemple, i que després s'elegeixi aquella que agafi la màxima consens entre els ciutadans. Si no hi ha concurs d'idees, serà com dèiem, unes retxes a l'aire i dut que en 10 o 15 anys encara no s'hagi pres la solució.
Joan, tu què trobes?
Jo estic d'acord amb en Toni en tot el que diu, però encara hi afegiria dues coses més. Se va dir, inclús se va escriure en el diari, de que hi havia intenció de peatonalitzar.
Ui, què passa, Joan? Joan, d'on surt la música d'aquesta, ara? Joan? Bé, Joan Musada...
Joan...
Sí, digues.
Ara sí,
sentia música, ara t'estim. Digues.
És que hi havia gent que me telefonava.
Ja.
És de ser Iberdrola, de turn. Sí, ja. De sol ja en ratllarem un altre dia.
Molt bé.
Peatonalitzar la Moreneta. Una aberració en la quantitat de cotxeries que hi ha, l'hotel de Can Oi Faustino, que cada instant aparquen cotxos i davallen maletes i tenen la circulació col·lapsada. I després hi ha el mercadillo de dalt d'Esborn, que s'hauria de dur a una altra banda, perquè els dilluns, quan hi ha els dilluns, i l'altre dia troques els divendres, o que avui n'hi havia, hi ha mercadillo, les grans furgonetes que hi ha de tots els usuaris, dels usuaris venedors que hi ha allà dalt, clar, impossibiliten aparcar a la gent. Si, a més, el projecte d'Esborn lleves els aparcaments, entonces tindrem un gran problema, no un problema,
ja.
Un gran problema.
I segons la nota de premsa...
Estic d'acord amb en Toni en que això ho hem d'estudiar gent capacitada per donar solucions a plaça d'Esborn i plaça d'Espins perquè una cosa no pot anar sense l'altra.
Sense l'altra. En la nota de premsa que va fer públic a l'Ajuntament, bàsicament el que entens és que faran peatonal esborn i bueno, s'agafen el que és l'aparcament de dalt la Quintana i el que serà aquí l'aparcament de darrere l'Oar, a la plaça de la Pau, però de si faran res en esborn o qualque idea, no n'hi ha. I si fan un concurs, que el facin, però que s'informa que costarà un pastó, no el fiquen dins un calaix. Joan, Toni.
Mira, te puc dir, en relació a això, hi ha un concurs que es va fer fa molts anys. I anomenaré peça. En pas descansi el senyor Toni Orell, alcalde de Ciutadella, quan hi havia la possibilitat de fer un port a la platja gran, va encarregar un estudi a un gabinet especialista. Van pagar 10 milions de pessetes, el projecte es va exposar en el públic, està guardat, suposo, l'arxiu municipal, i després, per la pressió, diguéssim, de determinats col·lectius, diguéssim, socials, aquest projecte es va perdre. Jo estic d'acord que s'hagi perdut aquest projecte i hagin fet l'altre i l'altre que al final es va produir. Però l'idea era que l'important a un projecte essencial pel poble de futur, que podria ser una plaça emblemàtica, inclús a nivell mundial, que no es prengui d'una manera sesgada, sinó que es doni a un gabinet i que es faci un concurs que val 10 milions, que es paguin, en tenen 20 per gastar, que en val 5, que en gastin 5, que val 200.000 euros, que paguin 200.000 euros, que facin un concurs amb unes bases correctes, però que hi entri tot un projecte que és modificar en els fons Ciutadella. Perquè si tu lleves l'aparcament d'esborn, fas que tothom que vol venir al centre de ciutat no hi pugui anar, i això implica promocionar altres zones de Ciutadella. Bueno. I el problema de la muralleta que en Joan diu, el fet de llevar el tràfic no impedeix que els usuaris personals hi puguin anar, igual que aquells que s'hi lleven l'aparcament d'esbord o la circulació d'esbord, has de permetre que els residents del casco puguin entrar en el casco.
De fet, a Palma...
Per tant, és un problema, sí. Un problema molt complex que no està a l'albur d'individualitats o jo voldria anar. Evidentment, jo voldria anar en el cotxe o en el súper i comprar i no va de caminar 5 minuts. Yeah. Aquest concepte no es pot permetre a una ciutat com Ciutadella amb una visió del segle XXI.
Molt bé. Vinga, tenim 3 minuts per arribar a el punt final. Vinga, si voleu dir qualque cosa, ho deis, o si no, ja la setmana que ve.
Això que deia, Toni, d'anar al súper amb el cotxe i entrar al súper sense cap problema, no hi pots anar sense aquest tipus de problema, perquè no has d'aparcar de fora, Toni. Els supergrossos que hi ha, amo, en el polígono i tismo, pots anar sense cap tipus de problema, primera. Això ja el tenim aclarit. Aquí vosaltres, i me sap greu, perquè ja t'ho sabeu, s'apareixo que jo tinc a Ciutadella, maregeu ses perdius, ets a maregeu seguit. La perdiu de l'estació de busos, on deu ser la perdiu de l'estació de busos?
Encara no tenim
una estació de busos, així com toca a Ciutadella.
El que tu dius... La perdiu de l'estació de busos es va perdre en 40 milions quan Joana Barceló era presidenta, i encara estan manejant la perdiu. No sé si encara tenen un ou nial que no ha nascut la perdiu.
Vinga, sí. Marralles també d'una comissió multitudinària de gent que té de dir la cosa per a la plaça d'Esbord. No que no vagin amb històries, que no facin com a Mo, per exemple, que a Mo ara han agafat una empresa que li diuen la ciutat accessible, que va fer un informe brutal, que se van reunir un parell de dies. Jo quan he vist l'informe aquell, que el motxilero, mos ho puc dir jo pateix Mo, me'n vaig per al centre i per als aledanyos, i sé com està Mo, que no tenen per què agafar cap empresa que els hi pugui donar una sortida a veure com ho tenen de fer, per arranjar el que són les pedres aquestes que tenim davant Santa Maria i davant l'Ajuntament i altres coses. Per exemple, tenim les costes, demà llegiu l'article meu, tenim les costes que van en esport, que n'hi ha qualcuna que fa pena. Mira-ho vot la costa del Moret, que jo demà faig referència, que aquella costa fa més de 11 anys que està tancada i encara no li han donat una solució. Vamos a veure. Aquí es marejar les perdius, a Ciutadella i a Mo.
Molt bé, vinga, Marta. No, de Marta, perquè fa una estona que no diu res i només tindrà...
Sí, perquè és molt complicat.
Exacte.
És molt complicat.
Ja.
Jo l'únic que vull dir és que, bueno, que a mi em sembla molt bé fer concursos de participació pública cada vegada que es pugui, perquè una administració moderna té que tendir a que sigui una democràcia més directa. I les qüestions que pugui la gent participar, perquè és una qüestió, doncs això, doncs, si coses de ciutat, de si això té que ser d'aquesta forma o això té que ser d'aquesta forma, a mi em sembla molt bé, perquè la gent sent partícip de la seva ciutat.
Idò, vinga, no t'entendies per res més. Si el que vos ha quedat ho apuntau per la setmana que ve, perquè aquest temps no dona per més. Gràcies, Marta, gràcies, Toni, gràcies, José, gràcies, Joan, que passeu un bon cap de setmana i fins divendres que ve. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia a tothom. Adéu.
La 1:30 continua tota la programació de COPE. Que passin un molt bon cap de setmana. Adéu.
COPE Menorca.